10 i 8 minuts, tornem al Sacuat a Fons segona hora, avui per tornar a rebre el Jordi Van Campen. Bon dia.
Bon dia.
Director d'Esprint Idiomes. Feia uns dies que no ens veiem, aquí.
Bueno, perquè tu ets una persona molt ocupada.
Exacte, sí, tinc molta feina, molta feina. Escolta, com sempre, rellegim clàssics, avui clàssics recents o no tan recents, però que sembla que han caigut una mica en l'oblit. Com sempre, m'has de plantejar tres enigmes al principi a veure si l'encerto, eh?
D'acord, a veure, sí, a veure com ho farem. A veure, avui estem parlant d'una autora britànica absolutament coneguda per tothom.
Harry Potter.
Home, autora. No és la Rowling, no és la Rowling. Però en podem parlar de la Rowling.
Un altre dia.
Per cert, els que sigueu amants de la Rowling, sapigueu que a Netflix ara han pujat les pel·lícules del Harry
Potter. Sí, perquè es veu que hi ha les nits de Harry Potter, es fan un cop l'any, i va ser fa la setmana passada o així, que de fet al celler de llibres es va fer una nit de Harry Potter.
Una nit de Harry Potter aquí?
El dijous, i el dissabte al matí es va fer un matí de Harry Potter pels més petits, perquè de la nit no hi arriben.
Sona molt bé, la veritat. Com a mínim amb els primers llibres, després això dels nens ja no ho veig tan clar.
No, però... no, és veritat, però t'acompanyen, són uns llibres que t'acompanyen mentre creixes.
Bé, doncs no és la Rowling, però també és una de les tres o quatre més importants, sens dubte, de la literatura britànica. Segona pista, parlem d'algú que sabia molt, molt, molt d'amor i de matrimonis.
Es va casar moltes vegades.
No es va casar mai. No es va casar mai.
Llavors potser sí que en sabia una
cosa. Aparentment no es va casar perquè tant ella com una germana seva tenien dos grans amors. L'amor de la germana sabem segur que va naufragar a un vaixell i va morir. I aparentment també l'amor d'aquesta persona també va morir prematurament i va ser, diguéssim, fidel al record i no es va casar mai.
Doncs escolta, això ho trobo lloable, no?
Bueno, ho trobo.
Cadascú opta, no? Tria la teva aventura.
Tria la teva aventura, no? Sí, això sí. També recordo la sèrie de llibres d'aventura.
Exacte, sí.
I després aquesta persona es va dedicar a escriure sobre matrimoni constantment, per tant, bueno, diguéssim que hi pensava. Mm-hmm. A veure, i la tercera pista. Se'n va una mica d'aquí, no? De l'amor, doncs els seus llibres han estat, bueno, passats al cinema, a internet, a tot el que vulgueu, i se n'ha fet una versió per zombis.
Ah, sí, és veritat. Anava a buscar-ho ara, però s'ha penjat l'ordinador. Llavors, crec que és hora ja de desvelar, diguem, quin és el llibre del qual parlarem avui.
Doncs avui...
Jo crec que ja ho sé, és el nom... L'última pista m'ha d'allò, que és el nom del llibre i zombis.
Exacte.
Doncs, qui és avui? Qui és?
A veure, parlem de Jane Austen. Jane Austen, gran autora britànica, i parlem del llibre Orgull i prejudici.
I que crec que, de fet, la pel·lícula s'ha passat, com deies, diverses vegades al cinema, l'última amb Keira Knightley, oi?
Keira Knightley, que això és el 2005, que ve a ser la versió cinematogràfica, penso, més encertada i absolutament recomanable per tothom des de qualsevol punt de vista. És una pel·lícula extraordinària, ni que sigui per la fotografia, o per la trapi... com es diu això? Els diàlegs trepidants...
Sí, sí. Això que és difícil convertir en trepidant una novel·la del segle XVIII,
No t'ho pensis, i aquí està una mica la trampa de la Jane Austen i la seva vigència. Realment, la Jane Austen tenia aquesta traça de fer que les coses les veia ella com les podem veure nosaltres avui dia, és a dir, amb rapidesa, amb immediatesa, les novel·les estan plenes de diàlegs. L'última vegada que vam estar aquí parlàvem que Isaac Asimov, sí. Una de les gràcies estilístiques que tenia era que feia molt diàleg, de manera que l'Austen, malgrat parlar del món, entre cometes, molt de les dones i dels senyors i dels balls i aquestes coses, s'estalvia tot el que són descripcions de vestidets i de mobles i això. Ella això diu, no, aquí anem al tema, anem a parlar d'amor, d'odi, de sentiments trobats, diguéssim.
Doncs, Jane Austen, jo t'he de dir que, si bé fins ara tots els que havies portat els havia llegit, aquest no l'he llegit.
Bueno.
Llavors, potser és un moment per animar-me a fer-ho, eh?
Mira, llegir la novel·la, o les novel·les, perquè podem parlar de Sentit i sensibilitat, o d'altres i d'altres, o bé, començar a mirar les pel·lícules. Tenim pel·lícules excel·lents, aquesta que acabem de dir ara, de la Keira Knightley, que és un nom que em costa a mi de pronunciar, però que tothom recordarà, és la protagonista, per exemple, de les primeres pel·lícules del capità Jack Sparrow, de Pirates del Caribe. Mm-hmm. També sortia en aquella pel·lícula que es deia Vull ser com Beckham. És una noia que ha fet una carrera
és una noia que una de les coses que no ho dic en el mal sentit, que és una noia que és molt prima. que és com molt, molt...
Però,
realment molt prima, no sé.
Té un físic...
Però perquè realment... la seva, té la sensació que és la seva constitució,
una
però...
Constitució, també estava a Love Actually...
Love Actually, sí, cert. La vaig veure aquest Nadal, que és una de les tradicions que es fan a vegades.
Sí, no? Allò... bueno, com lo bello es vivir i aquestes coses.
Sí, sí,
que
sí,
bello
sí.
Es vivir. A veure, després ja de Sentit i Sensibilitat tenim el Hugh Grant, que també surt a Love Actually. Vull dir, són pel·lícules molt actuals que jo us recomano que mireu i si la pel·lícula us atrau, escolta'm, aneu a buscar la novel·la. En aquest cas, en català, si voleu, la teniu publicada a Proa, la novel·la Orgull i Prejudici, és una versió ja una mica d'uns quants anys, és l'any 85, però és un clàssic absolut. I a veure, malgrat que estem parlant d'un clàssic britànic que va de cavall del segle XVIII al segle XIX, que parla del neoclassicisme cap al romanticisme, i totes aquestes paraules que ens sonen a ostres, això serà un rotllo de nassos.
T'he de dir que doncs, així de primeres...
Doncs no, us asseguro que no. És una novel·la en capítols curtíssims, dialogats, plena d'humor. Però no només humor, també ironia. I no només humor i ironia, també sàtira. Vull dir, la gent a Austen era molt maca. I en la seva tomba hi ha una inscripció que diu la bona persona que era i com a tothom li queda molt bé. Però aquesta senyora tenia una mala bava i una ironia i un sarcasme que són espectaculars. Realment val la pena. I de què estem parlant? Estem parlant de relacions socials, estem parlant de com... exactament igual que avui dia. És a dir, tu vas a una festa, trobes els que són, doncs, no sé com dir-ho, de Pedralbes, que són intocables, no? O de Madrid, engominats, i tu, doncs, vens a Sant Cugat, que tampoc no estàs malament, però resulta que després hi ha un que és de Sant Boi i potser sent una mica cohibit per tu. És aquesta cosa de la relació social.
I més en aquella època on les coses anaven tan prefixades, no?
Absolutament. És un dels temes de la novel·la. I com això es pot trencar? És a dir, com hi ha molts prejudicis, és a dir, com que aquest és de classe inferior i ja ni me'l miro, no? I com hi ha l'orgull de l'altre, de dir, no, perdona, jo també tinc la meva intel·ligència, també tinc la meva personalitat, i no perquè tu tinguis més diners, doncs a mi em pots fotre. Però, en canvi, després s'estableixen uns ponts, una comunicació, i tots els personatges evolucionen, tots els personatges principals, perquè després hi ha uns quants que són magnífics, unes burles de personatges, no? Hi ha un clergue, un capellà que és extraordinari, que és el senyor Collins, que és un personatge que fa riure tota l'estona, i la germana petita de la protagonista també té la marinera, i sobretot, i aquí us la recomano moltíssim, la mare de la protagonista, no té, vaja, desperdici, eh?
Perquè quin és el punt de partida de la història?
El punt de partida és una de les frases, de fet, més conegudes de tota la literatura britànica, en la qual s'estableix que és una veritat universalment coneguda que un home en possessió d'una gran fortuna està també en necessitat d'una bona dona, una bona esposa, no?
I això és cert?
Ah, jo no sé si jo en aquella època era cert o no, jo no hi era.
Jo ara mateix
no...
I la gran fortuna com la portes?
Tampoc la portem
tampoc
bé.
La portes
tampoc
bé.
La portem bé. Però en canvi la novel·la es defineix als homes per la fortuna que tenen, no? El senyor Bingley té un incom, una fortuna de 5.000 lliures a l'any, el senyor Darcy de 10.000, etcètera, etcètera, etcètera. Això és clar, quan aquests personatges arriben a un poble tranquil, meravellós, però amb gent, diguéssim, discreta, doncs clar, tothom diu, ostres, hem de casar les filles amb aquests dos, no? I van corrents totes a casar les filles. I la pitjor de totes és la mare de la protagonista, que té 5 filles, que realment fa tot el possible perquè es casin. I us poso un sol exemple. En un moment donat, la filla gran, que és la bonica, la Jane, rep una invitació per anar a visitar la casa dels rics. Diu, li pujaràs un carruatge per anar-hi? Diu, no, que vagi a cavall, ella sola. I ho diu mirant per la finestra. I ho diu rient. I per què? Perquè sap que aquella tarda plourà. Com que plourà, quedarà mullada. I per tant, l'hauran d'hostatjar durant la nit a la casa.
Ben jugat, aquí.
I aquesta senyora, ja us dic, no té desperdici. És extraordinària. I d'aquestes en fa moltes al llarg de la novel·la.
Per tant, podríem dir que és una novel·la sentimental?
A veure, aquesta és una pregunta molt interessant. El segle XVIII és el segle de la raó, d'acord? Aleshores, la Jane Austen, l'autora, creix en aquest ambient. El segle XIX seria ja el segle del romanticisme, de les coses una mica més estranyes, del Byron, del Shelley, del Keats... I aquí estem en mons, diguéssim, una mica irreals. L'Austen era una dona absolutament racional. però o sigui, creu en tot el que ha de creure, que és recte, racional i dintre d'un ordre. I creu en la societat de la seva època, la respecta moltíssim. Això no vol dir que no faci comentaris intel·ligents i que no hi vegi defectes. Ella, a través de la novel·la, critica una sèrie de coses. Però és fascinant com aquesta raó que imperava filosòficament, religiosament, fins i tot a nivell religiós, no? És a dir, era Déu qui havia donat aquests paràmetres d'ordre, no?, en aquesta societat britànica. Societat britànica, per cert, que l'Austen retrata a la perfecció, però que en cap cas retrata el món real de l'època. No s'assabenta de res. Ella viu en el camp, al sud d'Anglaterra, i no té ni punyetera idea, o en cap moment no surt en cap dels seus llibres, per exemple, que en aquell moment s'estava jugant la Revolució Francesa.
No devia ni...
Per exemple, que acabava amb l'aristocràcia, o per exemple, doncs, que va créixer el metodisme a Anglaterra, que és un nou tipus de religió, diguéssim, més personal, etc. Ella, tot això, tots aquests canvis socials, ni els olora ni els ensuma. Ella diu, no, jo visc aquí molt tranquil·la, amb una estructura social molt ordenada, i anem a parlar d'això. I potser per això a nosaltres ara també ens serveix. Perquè...
Però no és una crítica, per tant, a aquesta societat.
No és cap crítica en aquesta societat. És una descripció amb els seus defectes, també. I molt intel·ligent, molt, molt, molt intel·ligent. És a dir, l'evolució dels personatges, com ells mateixos són capaços d'admetre els seus errors, que és una mica el títol de la novel·la, no? Ells admeten que han sigut orgullosos i no veien la part bona de l'altre, per exemple. I parlant ara de l'amor, doncs, com quan busquem parella... hem de superar la passió primera, hem de superar els prejudicis també envers l'altre, i és a través d'un acord, diguéssim, i d'un coneixement cap a l'altre que podem establir un bon matrimoni. El llibre acaba amb 3 matrimonis, i també n'hi ha d'altres de matrimonis, per exemple, els pares de la protagonista, no? Els pares del protagonista no tenen un bon matrimoni. Ell, que és, diguéssim, el que era de bon llinatge i tot això, es casa amb una dona de llinatge inferior i sense dot, que acaba sent vulgar i, a més, sense cultura, i no la suporta. Aleshores es tanca la biblioteca i d'allà no surt aquest senyor.
No funciona, no? No,
no
està,
funciona. Esclar. Ella, ja us he dit, no para de fer martingales per casar les filles, l'única cosa que veu. A la pel·lícula, de veritat, mireu-la, perquè és que és extraordinària. L'actriu que ho fa, que no recordo el nom, és extraordinària. I etcètera, etcètera. I en canvi, dels 3 matrimonis de la novel·la, 2 acaben molt bé perquè poden conèixer els uns als altres bé, i un altre és un matrimoni forçadíssim, només impulsat pel desig immediat.
De dot, no?
Que és la filla petita.
Bé, estic buscant, a veure si trobo el nom de l'actriu. En tot cas, aquesta pel·lícula és de l'any 2005, és a dir, que la gent no tingui por.
Perquè... No. També estava a Netflix ara fins fa 4 dies, ho comento perquè els que tingueu Netflix a això podeu accedir gratuïtament, però és, realment és una pel·lícula molt, molt ben feta, molt bonica, de veritat.
En tot cas, dèiem que això és un retrat d'aquesta societat britànica del segle XVIII, però que més enllà d'aquest estil directe, què en podem dir de com està escrita? I entenc que tu l'heus llegit en anglès i en català, no sé si en els dos idiomes o només en anglès.
Només en anglès, admeto la llegida, perquè em va tocar estudiar la carrera, anglo-germàniques en aquell moment es deia, que ara no, és anglesa, i després l'he rellegida una altra vegada després de veure la pel·lícula. Se m'aguanta molt, és una novel·la realment fascinant.
Brenda Blethyn.
Brenda Blethyn és l'actriu aquesta?
L'actriu.
Doncs des d'aquí em trec el barret, senyora Brenda. Realment va fer vostè un paper extraordinari. Bueno, com molts d'altres a la pel·lícula, la pròpia Keira Knightley fa un paperasso, de veritat. Fa un... Vaja, això parleu-ne quan vingui aquí el vostre expert en cinema, el Víctor Alexandre.
Exacte, que ve d'aquí no gaire. Ara no li preguntaré per qüestions d'estil, però sí. O ell... si no, demà li demanarem a l'Àngel Comas, que
vine
també...
Aquests dos són unes autoritats en cinema. A mi em fa l'efecte que les actuacions aquestes són molt bones, de veritat.
Però en tot cas és això, són llibres que ho hem comentat també amb la Fundació, ho hem comentat també amb la Història Interminable... Potser El Senyor dels Anells sí que és veritat que requereix més, sobretot la traducció al català, requereix més esforç per part del lector, però són llibres que es continuen mantenint perfectament vigents.
A veure, quan un llibre fa 200 anys que està escrit i el continuem llegint, alguna cosa hi ha. I sí, realment, és que va parlar de les nostres passions més normals, més habituals i que tenim tots. Vull dir, la por, el desconeixement de l'altre, la necessitat d'amor, la família, que de vegades ens estimem molt i de vegades pensem, Déu meu, com m'han criat aquestes persones. Hi ha tots aquests temes, no? I és fascinant, realment. Aleshores tenim aquestes relacions, tenim aquests pobles, tenim... I després està molt ben fet en el nivell també del que és posar una mica de suspens, eh? Quan sembla que tot va bé, en passa alguna. Quan sembla que tot torna a anar bé, en passa una altra, etcètera, 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 no? I cada vegada van a més greus. Després s'hauria de comentar que des del punt de vista actual, doncs es pot dir, home, aquest és un llibre que parla del feminisme perquè la situació de la dona en l'època, tot això. Es pot llegir des d'aquest punt de vista. Les persones que tinguin aquest interès, doncs també veuran aquí doncs, tota una sèrie d'injustícies socials pròpies d'aquella època. Doncs, per exemple, doncs, que les herències anaven per llinatge masculí i si eres una dona doncs, no podies heretar, d'aquí la necessitat de casar-te, hi ha una sèrie de coses d'aquestes que també avui són temes d'interès.
Sí, de fet, d'alguna manera, bona part del que passa es pot extrapolar, perquè si bé hem evolucionat molt com a societat, si et pares a pensar en les petites coses i en canviar-los i només el nom, en realitat, moltes coses s'assemblen, diguem-ne, molt, tant una societat com l'altra, tot i que ens sembli que hem fet el gran avenç.
Som els mateixos que a l'època romana, no crec que hem canviat gaire.
Una mica, alguna cosa així. En tot cas, Jane Austen va escriure més novel·les, a part d'aquest Orgull i Prejudici. Deies que Sense and Sensibility també és de les més...
Són les dues més populars, Sentit i Sensibilitat. Totes dues, per cert, tenien altres títols. Fixa't, el títol primer d'Orgull i Prejudici era Primeres Impressions. Clar, és aquesta cosa de vaig a un ball social on he de conèixer algú per a veure si em caso i aquestes primeres impressions, no? L'altra novel·la, Sentit i Sensibilitat, tenia el nom dels dos protagonistes. Per algun motiu, aquesta... A més, les va escriure molt, molt, molt jove, vull dir, estem parlant de la ratlla dels 20 anys.
Sí, el Sense and Sensibility és de 1812 i el Orgull i Prejudici és de 1813 i ella és nascuda al...
A veure, però una cosa és quan es publicat, va publicar,
sí, és publicada.
I l'altra és quan es va escriure, eh? Mm-hmm.
De fet, ella va morir el 1817, per tant, no va poder gaudir gaire de l'èxit d'aquestes...
No, de fet, va publicar tota la seva obra literària en 6 anys,
sí.
De l'11 al 17. I, a veure, són per molt que sembli que això és molt publicar en molt poc temps, el que hem de saber és que aquests llibres estaven escrits abans. Ella es va començar a escriure molt, molt, molt aviat, quan era molt jove, en part gràcies a que el seu pare doncs, tenia una gran biblioteca, i d'alguna manera els va donar una educació molt lliure. A partir dels 11 anys, Jane Austen no està escolaritzada. Tot això també, per cert, reflecteix a la novel·la. La figura del pare és el seu pare, la figura d'aquesta segona filla que interpreta la Keira Knightley a la pel·lícula, la Elizabeth, doncs és ella també, no? aquest personatge una mica, doncs, soc molt, molt viva i contesto massa ràpid i tinc molt enginy, però també soc una persona culta i intel·ligent, no?
Al final, sempre hi ha una part de l'autor en cadascuna de les obres.
Inevitable. Aquí podríem tornar a parlar de la Rowling. Jo no sé a Harry Potter quines parts deuen ser seves. No?
No ho sé, però...
Potser
però...
la Hermione Granger, no?
Sí. Veus, Harry Potter encara no ens arriba per la secció Rellegint, perquè encara forma part de l'imaginari de molta gent.
Encara està molt a prop, sí.
Però vés a saber si aviat sortirà una altra sèrie d'aquest tipus de literatura juvenil que es menjarà tot el que ha sigut Harry Potter, i d'aquí 10 anys, el Jordi Van Campen i l'Albert Prat d'aquí 10 anys, doncs estaran aquí parlant de...
No, 10 anys, eh? Jo de vegades parlo amb algun alumne, trec el tema Harry Potter i em diuen de què parles? Si això ja és història...
Mira, no parlem d'això perquè si vols t'explico les anècdotes que em passen a mi a la classe d'anglès, sobre saber conèixer coses que jo pensava que eren absolutament de cultura general i que tothom sabia. L'altre dia em van dir que era American Pie.
No està malament.
I em vaig enfonsar molt. Però suposo que te vas acostumant, no? A mesura que vas fent anys et va passant més sovint i llavors ja no t'afecta tant, però crec que és la primera vegada que em passa això, eh?
Bueno, el que hem de fer és anar al gimnàs, afaitar-nos i ser tres més joves.
Afaitar-nos tindrem feina els dos. En tot cas, tornem un moment a aquest Orgull i Prejudici a Jane Austen. Segurament sigui una de les grans autores de la literatura britànica, no? Per no dir de les que...
Sense cap mena de dubte. Tenim a Mary Shelley, autora de Frankenstein, novel·la gòtica. Per cert, que Jane Austen detestava les novel·les gòtiques. Els seus primers escrits són paròdies de les novel·les gòtiques pròpies del període anterior al seu. Li feien riure, se n'enfotia, literalment. Després tenim les Austen i després tenim les germanes Bronte, autores de, com en castellà, Cumbres Borrascoses, Wuthering Heights...
I Jane Eyre, no?
I Jane Eyre, d'acord, no? I algunes altres. Però aquests són els tres grans noms, diguéssim, d'aquella època.
Mm. Doncs, en fi, Jordi, moltes gràcies per una setmana més portar-nos. No sé si et queda alguna cosa més per comentar sobre aquest Orgull i Prejudici.
Només comentar això. És una magnífica novel·la. La pel·lícula és igualment magnífica. Us aconsello que la mireu. I a partir d'aquí, si la pel·lícula us enganxa, a buscar el llibre.
Doncs endavant, avui el Jordi ha vingut amb la xuleta d'estudi de... que tenia guardada aquí de feia molts dies, això també s'ha de dir. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé. I ens retrobem en una propera secció Rellegim.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.